Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'Audiència Nacional vol saber quins moviments de comptes han fet l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural i sentir les trucades dels presidents de les dues entitats sobiranistes, així com del major dels Mossos i la intendent Teresa Laplana. La jutge Carmen Lamela ha demanat un informe a la Guàrdia Civil dels números de telèfon i el llistat complet de trucades i missatges de text en els mòbils entre el 15 de setembre i el 2 d'octubre. La magistrada vol saber amb qui es van comunicar i també si hi va haver contacte entre ells. També vol conèixer quan van durar les trucades. La jutge també ha demanat informació a alguns bancs dels moviments dels comptes de l'ANC i Òmnium. La magistrada atén així la petició de la Fiscalia, que havia fet la demanda de la Guàrdia Civil per poder investigar les finances de les dues entitats. I la jutge Lamela ha comunicat també oficialment avui a la Generalitat les mesures cautelars que va acordar per al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. És el que va sol·licitar dijous la Fiscalia els efectes legals que siguin oportuns. Avui divendres, Trapero ha lliurat el seu passaport, una de les mesures que va sol·licitar Lamela. La jutge li va decretar dilluns, recordem-ho, llibertat sense fiança, però amb mesures cautelars. I el president Mariano Rajoy ha assegurat avui que la crisi política a Catalunya no s'ha tractat a la cimera de caps d'estat i de govern celebrada ahir i avui a Brussel·les. Segons Rajoy, no se n'ha parlat perquè no estava a l'ordre del dia. El president espanyol ha assegurat que ha estat molt prudent abans de decidir aplicar l'article 155 de la Constitució. Tot i les preguntes, no ha volgut avançar quines mesures concretes es prendran en el Consell de Ministres Extraordinaris convocat per a demà dissabte i en què s'activarà a l'article 155 de la Constitució. I recordem que 109 màrtirs claretians seran beatificats demà a les 10 del matí a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en una celebració presidida pel cardenal Angelo Amato en representació del Papa. L'endemà, diumenge a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà la missa d'Acció de Gràcies.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura, neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
On tu ves, jo hi veig. On tu vius, jo hi vis.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El dissabte 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Dissabte 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres. Aquest diumenge, a les 11 del matí, en directe des de l'Església de l'Immaculat Cor de Maria de Barcelona, Ràdio Estel us oferirà la missa d'Acció de Gràcies per la beatificació de 109 màrtirs claretians, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, serà aquest diumenge a les 11 del matí, en directe a Ràdio Estel. Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Aquest diumenge se celebra el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe. És la jornada missionera mundial, el Domun. Aquest any, amb el lema Sigues valent, la missió t'espera. Volem preguntar-nos sobre la tasca i l'aportació que fan els missioners i les missioneres arreu del món, perquè són uns instruments, més enllà de les creences, al servei de la pau, de la correcció de les desigualtats i de la lluita contra la pobresa, tot a través del testimoni de fidelitat a Jesucrist i al seu missatge i, a més, a la coherència d'una vida dedicada als altres. El sentit de la col·lecta a favor de les missions, aquest diumenge a totes les esglésies de Catalunya i del conjunt d'Espanya, com també de molts llocs a la resta del món, i la gestió de les obres missionals pontifícies, així com les dades sobre missioners catalans arreu del planeta, ocuparan avui el nostre col·loqui a les portes del Domun i també d'un esdeveniment molt important a Catalunya, la beatificació demà de 109 màrtirs claretians a la Basílica de la Sagrada Família. Precisament sobre aquesta beatificació ens parlarà després, aprofitem ara per anunciar-vos-ho, a partir d'un quart de vuit del vespre, després de les vespres de Montserrat, el superior general dels missioners fills del Cor de Maria, els claretians, Matthew Batamatam. És una entrevista de la qual ja us oferim un breu extracte. El pare Batamatam ens ha comentat com viuen els claretians aquest gran esdeveniment.
Para nosotros, claretianos, es un momento de agradecimiento, alegría y compromiso. Somos presentes en 66 países y en todas las provincias, son 34. Estamos preparando con mucha alegría. Y queremos que este acontecimiento nos ayude a ser fieles a la vocación y alegres en momentos buenos, momentos difíciles. Y cada día, estos 109 días, hemos meditado sobre cada persona, porque cada persona ha una cara, una historia, ¿no? Detrás de ahí, cómo ha vivido su vocación y misión hasta el fin.
El pare Matthew Batamatam, superior general dels claretians, també ha comentat que comprèn que de vegades a Espanya i particularment a Catalunya no sigui fàcil explicar les beatificacions perquè es van produir en un context de persecució religiosa i també de guerra civil.
Yo entiendo esta situación y cómo nosotros miramos, ¿no? ¿Qué aporte hoy nuestros hermanos tiene nosotros o cualquier sociedad? La primera es vivir la fe que trasciende todas las situaciones, ¿no? y trascender la momentariedad. ¿No? Por ejemplo, yo pienso también poniendo en el zapato de los hermanos, ¿no? Y lo que a mí toca mucho es la alegría de la fe, final, también en frente de dificultades. Y como he dicho, también fidelidad, ¿no? Y en la sociedad hoy, ¿no? Más que la sociedad política, ¿no? Si, pues, podemos decir también política familia, ¿no? La fidelidad necesita el apoyo de la fe que trasciende problemáticas momentáneas.
Matthew Batamatam, superior general dels claretians, s'ha referit també en un moment en què se li ha preguntat a la situació política i social que viu Catalunya. Ell entén que mirar els territoris és, sobretot, mirar les persones.
Catalunya, per exemple, la meva experiència és en base amb el fundador, no? Sant Antoni Maria Claret. Después, muchos catalanes misioneros, por ejemplo, Casal de Liga,
sí,
y Padre Viñas, uh-huh, y mi predecesor, Padre Abella, es un misionero comprometido. Personas son más que un lugar. La segunda es la actual situación, como uno que quiere este país, siendo triste. Porque yo veo desde parte de gente, ¿no?, heridas, polarizaciones que crean más disgustos. Por eso uno que quiero mi fundador, quiero el lugar de su nacimiento, siendo triste. Uh-huh. Siempre pienso que hay la vía para el futuro es diálogo. Uh-huh. Y buscar el bien común, en el cual también cada lugar tiene que también tener su respecto o su propi valor, ¿no?
Podreu escoltar aquesta entrevista completa a Matthew Batamatam, superior general dels Claretians, a 7:15, després de les vespres de Montserrat, d'aquí a una hora aproximadament, a Ràdio Estel. Recordem que la beatificació dels 109 màrtirs claretians serà demà a les 10 del matí a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Ràdio Estel transmetrà diumenge a les 11 del matí. Podeu prendre nota, diumenge a les 11 del matí, la missa d'acció de gràcies, diocesana que presidirà el cardenal Joan Josep Omella des de l'Església de l'Immaculat Cor de Maria. Diumenge, com dèiem, a les 11 del matí. I ara sí, saludem els que formen el nostre col·loqui missioner d'avui. Tenim el delegat de missions de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Barcelona, Manel Roig Cisteré. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. I tenim dos laics missioners vinculat a Ocasa Cristians amb el Sud, una organització missionera, sobretot de laics, que fa una gran feina des de fa molts anys. Ells són Montse Rodríguez, pedagoga amb experiència de molts anys de missió al Brasil. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també Miquel Torres, teòleg amb experiència missionera a Colòmbia. Actualment és gerent d'una entitat gitana, que ell ara ens dirà quina és. Bona tarda.
Bona tarda, tingueu totes, tots. La FAGIC, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.
Disculpi que no em sortia no, la FAGIC.
No, una mica raro.
Vostè és d'ètnia gitana i
sí,
ben orgullós, eh?
Totalment.
Moltes gràcies per la seva presència,
gràcies,
també. Bé, el Domun, com es presenta aquest any, mossèn Manel Roig, amb un lema molt interpel·lador: sigues valent, la missió t'espera.
És un lema potser vocacional, sembla, però en realitat també ens fa prendre consciència que tot cristià és missioner, allò que sempre aquests últims anys ens ha repetit el Papa. Som deixebles i missioners. Uh-huh. Per tant, hem de ser valents i alguna missió ens espera a tots.
Uh-huh. Valents van ser Montse Rodríguez i Miquel Torres quan van decidir vincular-se als projectes missioners d'Ocasa. Ens poden explicar un dels dos què és Ocasa? Ocasa Cristians amb el Sud? Miquel Torres? O tots dos? Una mica cadascú, si volen.
A duo, farem a duo, no?
Farem a duo.
Doncs Ocasa és una associació que porta més de 50 anys treballant per la justícia, pels drets i per portar aquella bona nova que és la resurrecció de la vida i la vida en abundància a molta i molta gent, no? Especialment a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica. És una associació de laics i laiques compromeses amb aquesta fe que ens remou i ens porta a fer aquestes bogeries, com arribar quan ets molt, molt, molt jove i dir a casa teva: escolteu, que ara que he terminat la universitat i no sé què, no sé quant, ara que ja estic format i ara que ja pensava que volia estudiar i no sé quant, doncs ara m'enredo en aquesta cosa de la missió, no? I me'n vaig, en principi, 3 anys, sense tornar. Uh-huh. I després ja veurem si m'agafo 3 anys més o quants, no? Van ser un...
Bueno, al final van ser 10, en el meu cas.
Sí, aquestes estades de 3 anys seguits sense tornar a casa.
Sí.
És una mica, entre cometes...
És un compromís de 3 anys.
Model Casaldàliga, sense
total,
tornar a casa.
Totalment.
Però 3 anys, compromís de 3 anys. Després poden ser més o pot ser que s'acabi ja.
Uh-huh.
En tot cas, és la idea d'anar temporalment a un lloc a participar en una missió. I vostès què han fet en les seves missions? Per exemple, Montse Rodríguez al Brasil.
Doncs jo vaig anar al Brasil i he treballat bàsicament amb la Comissió Pastoral de la Terra en temes d'assessorament a comunitats rurals que estan en lluita per la terra i pels seus drets.
Uh-huh.
Això va ser la feina durant... Bueno, amb un equip d'Ocasa, eh? Uh-huh. Amb un equip d'Ocasa que ens van acollir amb un equip de gent d'allà. i amb ells vam estar treballant.
Aquest és el gran servei que l'Església està fent al Brasil, com el fa Pere Casaldàliga. L'ha fet, sobretot, en els anys en actiu, i ara ja és gran, però també el continua fent d'una altra manera. I no sé si estava per la zona de Pere Casaldàliga, no, en un
no,
altre lloc.
No, nosaltres estàvem a l'estat de Bahia.
On també hi ha problemes per l'usurpació antiga, sí, de terres, per entendre.
L'usurpació antiga i l'usurpació nova de terres.
Sí.
I també amb treball esclau. També treballàvem amb això. I estàvem inclosos dintre de la Comissió Pastoral de la Terra, que en Pere Casaldàliga també forma part, que és un servei ecumènic als treballadors i treballadores rurals.
I, vaja, s'ha sentit bé d'haver fet aquesta feina? Ha sentit que hi havia resultats a la tasca que feien els missioners allà?
Hi havia resultats en la tasca que feia la gent d'allà, les associacions de treballadors rurals, la gent... Llavors nosaltres el que fèiem era el suport. Tenia sentit el que feies perquè veies que hi havia gent que estava tirant i que ho estava necessitant, i el que tu feies anava sumant amb moltes altra gent que estava fent la seva lluita. No? A cap i a la fi no és la nostra lluita, sinó que és la seva, i nosaltres fem aquest suport. Llavors els fruits els anaven veient ells i també els anaves veient tu, i la realitat és tan complexa i la política internacional també influeix i tot, que acabes dient, potser els fruits que podies anar veient d'organització millor o de millor tinença de terres, etc, o de repartiment de terres, al final, amb un cop de política exterior o de política interna de Brasil, que també s'ha mogut molt, es pot anar tot en orris, no? I sembla a vegades que s'ha de tornar a començar sempre. Això és complicat.
I tant. Però vaja, tots animats. Suposo que hi ha altres missioners allà, o Casa continua present.
A Brasil ara mateix no.
Ara mateix no. Va estar uns anys i ara mateix està en altres projectes. Bé, i què ens pot explicar Miquel Torres de la seva experiència a Colòmbia? També 10 anys o quants?
No. Jo vaig estar només 3 anys a Mocasa i després un parell més amb Càritas...
De Colòmbia.
Sí. La feina era la mateixa, realment. Va estar 5 anys de la mateixa feina. Treballàvem amb tot el procés de mediació que fa l'Església Catòlica al país i la cultura de la pau, és a dir, la transformació del conflicte i totes aquestes notícies que s'han vist fa molt poquet temps, doncs potser han estat fruit, com deia molt bé la Montse, no pas de la nostra presència, ni molt menys, no? Però sí que és d'aquesta força del poble colombià, no? De les persones, de les entitats colombianes, de l'Església colombiana, també, que ha volgut fer o transformar aquesta possibilitat de no vida que existia, que semblava que només era això i ja està, sinó doncs, una possibilitat, doncs, això, de parlem de la resurrecció en el dia a dia, no? I com portar aquesta esperança, especialment al jovent, a la infància, a les dones, als camperols, als indígens, als afrocolombians, per tal de fer una Colòmbia en pau, una Colòmbia doncs, respectada inclús per elles i ells mateixos, i també a nivell internacional, no?
Per tant, el que vostè va fer allà ja va ser una llavor. Ara estem veient els fruits, una esperança de pau, no?
Possiblement, no? Però sí que és veritat que ja la tenien, és a dir, no?
L'esperança tenia,
exactament.
Sí.
Nosaltres el que intentem des de casa és acompanyar aquesta esperança, no? I acompanyem, i no posar-nos com a protagonistes mai, intentar no liderar qualsevol entitat, associació, projecte, al contrari, no? Estem aquí, venim, doncs, allò que vosaltres ens dieu què hem de fer, quan ho hem de fer i com ho hem de fer, no? Perquè sempre hi ha aquesta coseta que tenim els europeus, no? De jo ja sé fer això i farem com, no? I moltes vegades, doncs, podem fer més mal que bé, i per tant, doncs, millor, no? Donde fueres, haz lo que vieres... I, per tant, això, doncs, bueno... Amèrica Llatina és un potencial i és una festa, realment, no? I, per tant, això es contagia des del primer moment.
També segur que molts dels que hagin anat a l'Àfrica també veuran la necessitat d'incardinar-se, d'integrar-se i de fer-se com un d'ells, no? Dels que acullen els missioners, perquè els missioners també són acollits i també reben molt. L'experiència missionera de mossèn Manel Roig és de fa molts anys també a Xile, no? A unes zones rurals de Xile, on encara hi ha alguns sacerdots catalans.
Encara hi tenim dos sacerdots i una laica jubilada. Però també hi treballen encara molt a Calama.
Sí, els missioners, doncs...
El que deia ell em fa pensar una cosa que els missioners sempre ens han dit, ja quan vam començar, quan ens van enviar. Pot ser que més que el que nosaltres hi aportem, encara en rebem més, i és veritat. jo estic molt agraït dels 11 anys que vaig estar a Sud-amèrica, de tot el que de valors humans i també religiosos que ells m'han aportat a mi.
Mossèn Manel Roig, hi ha encara doncs, uns 200 missioners catalans arreu del món, entre sacerdots, religiosos, religioses, un centenar de Barcelona i Sant Feliu, una mica més.
Podem centenar. Pujar una mica, perquè sí. Els 200 quasi són tots els procedents de Barcelona.
Ah, perdoni. Sí.
I llavors n'hi ha una cinquantena amb la província eclesiàstica, és a dir, Terrassa i Sant Feliu, més, i encara, jo penso que més de 50 o una cosa així de totes les altres diòcesis.
Per tant serien 250-300.
Uns 300, jo penso que segurament encara hi són. De totes maneres, clar, hi ha un barem que va creixent, que és l'edat d'aquests missioners, saps? I això fa que preveiem que disminuirà el nombre, perquè tampoc no creix el nombre d'enviats, sinó al revés.
Hi ha vocacions en els llocs de missions on hi ha vocacions, Amèrica Llatina, l'Àfrica, a l'Índia...
Sí,
Amèrica, potser Colòmbia és on n'hi ha més, i Mèxic. D'altres països no és tan escàs com aquí, però s'hi assembla. A Xile jo no he trobat més vocacions que aquí, sinó justet. Si fa, no fa.
Bé, Xile potser no és un paràmetre de país on hi hagi més necessitat.
Potser Brasil té més gent amb vocació.
Més vocació.
I més creixement també demogràfic.
I hi ha missioners interns del sud de Brasil que se'n van al nord-est o que se'n van a l'Amazònia. N'hi ha molts.
També perquè hi ha vocacions. Bé, per tant, la missió té aquest component que és integral en l'Església. Hi ha missioners laics, aquí en tenim dos d'exemples, Montse Rodríguez i Miquel Torres, que ens acompanyen. Ells han fet missió com a laics amb Bocassa, Cristians amb el Sud, una entitat que treballa a les missions des d'Espanya, i també doncs, molts sacerdots religiosos i religioses que sostenen amb molta força la missió. És veritat que a Europa tenim problemes de vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada, i això doncs, repercuteix en les missions. Però bé, també hi ha el clergat nadiu, els religiosos nadius, que això també ajuda a reforçar els projectes missioners.
I alguns venen a ajudar-nos aquí, especialment mentre estudien aquí a Barcelona, col·laboren amb parròquies d'aquí.
Clar,
i és una ajuda per les diòcesis nostres.
Sí, sí, hi ha altres que han vingut d'Amèrica Llatina i s'han format aquí i són sacerdots, en tenim alguns d'exemples concrets. Avui ens acompanyen al mirador de l'actualitat, com us deia, Montse Rodríguez i Miquel Torres, que han estat vinculats a Ocasa amb missions respectivament al Brasil i a Colòmbia, i també Manel Roig, delegat de missions de les diòcesis de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat. Els vull demanar que recomanin o que i estimulin els qui ens escolten a ajudar en un dia com el Domun, perquè no és el típic donatiu, que no saps on va. És una aportació econòmica que, juntament amb la pregària o altres gestos que tots puguem tenir, va a una missió que és molt integral. És una missió de proposar i de testimoniar a Jesucrist, però també d'ajudar persones necessitades. Qui vol començar? El delegat, mossèn Manel, per exemple. Com animaria a fer aquest donatiu generós dins les possibilitats de cadascú? No és qüestió de quantitat.
Exacte, no és qüestió de quantitat, sinó de comunió amb aquelles persones que hi treballen i també de comunió amb les necessitats de tot el món. Llavors, per part nostra hem de compartir el que tenim. I això és un principi cristià i un principi humà, que és solidaritat, que és comunió, que és compartir també els nostres estalvis i les nostres preocupacions.
Miquel Torres i Montse Rodríguez, què dirien?
En el meu cas, jo crec que en el cas de quasi tots d'Ocasa, no haguéssim pogut ser missioners sense el suport de la nostra parròquia, de la nostra diòcesi, que és qui ens va enviar i qui ens va fer el suport econòmic que ens han de fer, perquè si no, no podem fer-ho. No? I necessitem, encara que sigui una cosa molt senzilleta, per viure més o menys com la gent d'allà i amb una certa dignitat però molt bàsica, necessitem els diners que ens envia la diòcesi. I la diòcesi els diners els treu d'això, dels donatius de la gent. No? I una cosa tan simple com aquesta. Si no fos per això, no haguéssim pogut ser missioners nosaltres.
Doncs benvinguda a aquesta col·laboració. Miquel Torres.
Bueno, i ben segur que molta gent que treballa aquí a casa nostra amb un voluntariat social o a parròquies diferents sap el que és, no?, acompanyar processos i acompanyar també aquests patiments, aquestes lluites de les persones, no? I per fer tot això possible es necessita, lògicament, una quantitat de diners X, no? I tot això fa possible, doncs, que quan tu vas al Brasil, a Xile, a Colòmbia o a Angola, doncs, quan t'acull aquella gent que no té res i que, doncs, t'ofereix tot i més, aprens realment el que és ser cristià, ser una persona humana, no? Lògicament. I, per tant, doncs, si alguna de les persones que ens escolta ha tingut aquesta experiència, sabrà ben bé del que estem parlant, no? Llavors, doncs, la importància del compartir, no pel fet de compartir o perquè digui l'Evangeli o perquè digui la meva fe, sinó és com un deure per ser germans i germanes de la mateixa terra, no? I del mateix pare.
Bé, tenim una pregunta, com cada dia, al web radioestel.cat. No l'hem dita, però heu pogut votar en les últimes hores i encara ho podeu fer en les properes. Com veieu les beatificacions de màrtirs perseguits als anys 30? Podeu opinar sobre això? Teniu tres possibles respostes, com un acte de justícia pel reconeixement de l'Església i per la memòria històrica, com la presentació de testimonis i persones assassinades per odi a la fe, o com un gest de l'Església que cal explicar bé perquè sovint no és entès. De moment, la primera opció és la més votada. Podeu encara votar o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Bé, no sé si tenen coneixement d'aquest gran esdeveniment, unes beatificacions de màrtirs, que són missioners. Estaven aquí, no s'havien mogut d'aquí l'any 36, però és important, no?, que l'Església reconegui aquesta disponibilitat a donar la vida. També hi ha hagut màrtirs en terres de missió.
I jo tinc un missioner a la meva parròquia, d'aquests, que era germà i que va estar a Guinea Equatorial. Quan el 36 estava aquí, perquè havia estat malalt i havia tornat a treballar aquí a Madrid. Però és de la meva parròquia, d'aquí Pallejà. I ell està beatificat també. Era missioner i va estar treballant a la Guinea Equatorial abans, al principi de segle.
Mm-hmm. Potser seria...
El segle XX.
Mm-hmm. Important recordar que el martiri no és deixar-te matar i ser una mica tontet o tonteta.
O un suïcida, eh? O aquestes coses.
El martiri és perquè anuncio alguna cosa gran i, per tant, anuncio el regne de Déu. El regne de Déu no és qualsevol cosa metafísica, ni mitològica, ni mística, quasi bé, ni tan sols espiritual. El regne de Déu és un regne de justícia, de que la gent pugui menjar cada dia, de que pugui treballar, de que pugui anar a l'escola i de que pugui tenir una possibilitat d'escollir el seu futur com ella vulgui. Això és el regne de Déu aquí a la Terra. I, per tant, aquestes persones que han estat assassinades és perquè han proclamat que la justícia no estava present en aquell moment o que el pa no arribava a la taula de les persones. És això, la martíria, eh?
També cal explicar-ho bé, perquè no és que volguessin morir. Molts d'aquests màrtirs han intentat salvar la vida. No, segur que vostès s'han trobat en situacions dins la seva missió de dir, protegim-nos, sí, que no ens passi res. Sí, sí. Però la disponibilitat i la generositat pot arribar sense límits, no?, a donar la vida. Bé, aquest preciós testimoni és el que hi haurà demà a les 10 del matí a la Basílica de la Sagrada Família, a la beatificació, un gran esdeveniment. Des que Benet XVI va decidir que les beatificacions es fessin a les pròpies diòcesis, aquí a Catalunya hem tingut els últims 10 anys, més o menys, moltes beatificacions i és un orgull també dir-ho. Bé, algun missatge sobre les missions? Ens queda un minut i mig. Mossèn Manel Roig, Montse Rodríguez, Miquel Torres, el temps és implacable, passa rapidíssim. Mossèn Manel Roig.
Bé, jo penso que hem d'escoltar la crida a la missió, però que cadascú té i en cada moment de la vida. Els que estem aquí i els que també seran cridats a marxar més lluny o a intercanviar-se, a ajudar esglésies joves o llocs on Jesús és desconegut i on la misericòrdia de Déu també ha de tenir testimonis que ho expressin i ho exerceixin.
Mm. És anar a llocs, però ha quedat molt clar, no perquè els considerem llocs inferiors, sinó perquè són llocs on les persones necessiten ajuda. No?
I per arribar a tot el món.
I per arribar al món, efectivament. Sí, sí. Mm-hmm. Proposant, no imposant, no? Això també és important
això
recordar-ho.
Això no, insisteix el nostre papa Francesc.
Sí, i ja ho deia Joan Pau II, i ara també.
També no anem a imposar, sinó a oferir, i oferir una cosa que a nosaltres ens val. Si ens val, per això l'oferim.
Uh-huh. Algun comentari més? En segons Montse Rodríguez, Miquel Torres, agraïm la vostra presència avui i la d'Ocasa representat per vosaltres. Continuen vostès vinculats, no? Ocasa segueixen, sí, d'alguna, sí, manera ajudant.
Sí. Estem en una etapa una mica això, sense vocacions, sense experiències així com de futur, però bueno, la crida és siguem valents, no?
Molt bé, gràcies, Montse Rodríguez, Miquel Torres i Mossèn Manel Ras. Fins una altra.